21 anys amb tu.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu.
I doncs, si ja ho heu sentit, 21 anys amb tu, IB3 Ràdio. Nosaltres també celebrem, Maria
Antònia. Clar que sí, molt d'anys per tothom que ens escolta.
Exacte.
I per nosaltres també.
Exacte.
Aquí som.
Seguim aquí en directe des del Passeig Sagrera de Palma en aquesta fira del Dia de les Illes Balears. Fantàstic, ens acompanya, la gent està animada, mos s'aturen a veure mos, així que saludam a la gent que ara mateix la tenim a davant i que vosaltres ara no podeu veure, però ahí són.
Això no mos estem inventant.
Hem ambientat. I és que un dels avantatges d'aquest dia tan institucionals és que molts espais en els quals estem avasats només a veure a través dels mitjans de comunicació i que normalment estan ocupats pels polítics, s'obren perquè nosaltres, la gent de peu, la gent normal, també ens ho puguem conèixer, perquè sens dubte són espais de tots i de totes. És el cas del Parlament de les Illes Balears, que ahir i avui fa jornades de portes obertes i allà se ha colat la Teresa Tous. Teresa, has aprofitat per fer-hi una volta. Com anant? Què has trobat pel Parlament?
I doncs sí, soc en el Parlament i en concret som a la sala de plen, on com és habitual no hi són els polítics, perquè avui han obert les portes i veig aquí moltíssima gent. De fet, en compte una trentena de turistes, gent d'aquí, peninsulars, sobretot andalusos, que també tenen pom com nosaltres.
Álvaro.
Ara compte dins la sala de plens, bé, veiem molta gent que se fa fotos i se va passar per aquí polítics que avui no hi són, però ahir de fet van ser prop de 1.500 persones que varen venir.
Uau,
tinc aquí en Guillem Mercè, que és el cap de comunicació, que ens ho contarà tot amb moltíssim més detalls. I ahir, com deien, ja varen ser 1.500 persones les que varen entrar aquí a dins. I què poden veure en aquesta sala?
En aquesta sala poden veure l'hemicicle parlamentari, que és l'hemicicle que representa el poble de les Illes Balears. Actualment poden veure els escons dels 59 diputats que representen les Illes Balears, i és una sala que anteriorment era la sala de balls i festes del Círculo Mallorquín, és a dir, una sala que en el final del segle XIX va ser decorada per Ricard Ankerman, anomenada la sala de les Cariàtides, per les Cariàtides, que estan als costats laterals, que té elements, això són els elements grecs i també elements egipcis. És una sala que, com he dit, va ser decorada per ser una sala de balls i festes del Círculo Mallorquín, que era una entitat recreativa cultural de l'altra societat mallorquina, i que l'any 1983 se va transformar en l'hemicicle parlamentari i va canviar completament de funció.
I Guillem, moltíssima aquesta gent que avui vos visita només coneix aquestes sales a partir de mitjan de comunicació, tot el que se fa veure per xarxes socials. Que creus que més els sorprèn? Quina diferència? És més gran, més petita? No ho sé.
La gent normalment, comparant-se amb la televisió, sempre ho veu més gran a la televisió, però se sorprenen sobretot en entrar en aquesta sala i veure, en aquest cas, la decoració. És una sala que impressiona així com entres. I també d'altres sales, també quan les veuen, se sorprenen de com de petites són, també les sales de comissions, etc.
Clar, aquí de dins protagonitza el vermell i el dorat, que li dona molt de prestigi, diríem, a la sala. Però quines altres sales tenim que se puguin veure en el Parlament avui?
Avui poden veure, i sempre habitualment, poden veure la biblioteca, que és l'única sala del Círculo Mallorquín que va conservar i conserva la mateixa funció. Després també poden veure, per exemple, la sala verda, que era l'antic casino del Círculo Mallorquín, que es va transformar en una sala de comissions. També poden veure la sala Montenegro, amb decoració del pintor Roberto Montenegro, actualment la sala d'audiències del Parlament, i també la sala de passes perdudes, que seria la sala de la sala de les Cariàtides, o sala de plens, i també la sala de Senat, que és on anteriorment s'hi feien tertúlies del Círculo Mallorquín i actualment s'hi reuneix la mesa del Parlament de les Illes Balears.
I hi ha molta sala, i això és ben gran, aquest edifici, però totes aquestes s'empleen.
Totes s'empleen i totes han canviat de funció, és a dir, com he dit, llevat de la biblioteca, és a dir, totes s'empleen, totes tenen una funció, per exemple, la sala del Senat cada dimecres s'hi reuneix la mesa del Parlament, la sala Montenegro serveix la sala d'audiències, la sala de plens, que era l'anterior sala de balls i festes del Círculo Mallorquín, ara actualment el semicicle parlamentari, i la sala de verda, per exemple, avui en dia, ara mateix, s'utilitza per fer conferències de premsa.
I a nosaltres ens agrada si us siuet i vull saber jo qualque detall que aquesta gent que sap segur que quan arriba aquí no ho sap i que tal vegada quan fa la visita s'endú una sorpresa.
Aquest és un edifici amb molta història. Actualment, a la sala de, sala de plens tenim 59 diputats, a més seients del govern. O sigui, tenim una setantena de seients. Però una curiositat, quan se va construir aquesta sala, a mitjans del segle XIX, aquí s'hi va fer un teatre, anomenat Escoliseu, amb capacitat per 900 places.
I també, quina diferència hi ha entre avui i els altres dies? En activitat.
En activitat. Avui tenim més gent, és a dir, esperem bastanta més gent. Per exemple, l'any passat, en un horari similar, vam arribar a visitar el Parlament durant un cap de setmana, 5.000 persones. És a dir, aquí ve molta gent, més corredisses, diguem. De vegades se veuen corredisses en el Parlament, però hi ha diferències. És a dir, tenim, per exemple, que l'orador, la tribuna d'orors, actualment, ara, molts visitants que ens visiten, s'hi fan fotos, i això seria una de les diferències.
Clar, avui qui se fa la foto és la gent, eh?
Sí. Sí, és a dir, avui, diguem, l'hemicicle parlamentari, avui i sempre, diguem, de tota la societat balear, però avui sí que són els ciutadans els que, diguem, prenen els seients o seuen en els escons parlamentaris.
I vosaltres teniu obert fins a les 7 de l'hora baixa, com creus que n'hi ha aquesta jornada?
Sí, sempre és difícil de dir exactament, però s'espera bastant, esperant bastant més gent cap al migdia i primeres hores de l'hora baixa, és a dir, tenim obert avui de 10 a 2 i de 4 a 7, i si hem de fer per referència de l'any passat, esperam avui unes 1.500-2.000 persones que visitin la seu del Parlament.
Molt bé, Guillem, si vol me pots acompanyar-me si trobem algú que me pugui contar qualque detall o algo que li hagi sorprès, de bon son. Estic aquí, que veig un grup ben gran de gent, però no sé si mos entendran, amem. Esperem que se llarguin el manco castellà. Bon dia. Sou de per aquí? Estem en directe per la ràdio, perdoneu, que no mou.
Som de Barcelona, som de Terrassa, nosaltres.
Ah, molt bé. I què trobeu d'aquest edifici?
És preciós, és una meravella aquest edifici. És una meravella perquè, a més, conserva tota l'essència, conserva tota la història i s'ha sabut adaptar com molt convenientment.
I hi ha una qualque cosa que t'hagi sorprès més?
Que m'hagi sorprès? La magnitud de l'edifici en general, no? La riquesa que té a nivell de pintura, a nivell d'arquitectura mateix, i que això, que s'ha fet un ús d'aquest edifici com molt adequat i no s'ha malmès gens l'edifici original.
Jo no vull que aquí se generi cap debat, Guillem, però que trobes d'aquestes paraules. Està acertada?
Sí, efectivament. Vull dir, és un edifici amb molta història, que és patrimoni artístic, és monument històric artístic, que per tant s'ha de conservar, no només és conservat, sinó que s'ha de conservar tal com és, i miram de fer-ho el millor possible.
Que millor dir-ho que aquest dia, que també celebrem un poc això. I tu m'ho deies que ets catalana, jo no sé si... En comparació a Catalunya és molt diferent. No sé si has entrat l'edifici.
A veure, l'edifici del Parlament de Catalunya és preciós també, eh? Vull dir, a veure, no els puc comparar. No els puc comparar. Són una meravella tots dos. Vull dir, no és comparable. Però no és comparable perquè tots dos estan en un mateix nivell d'això, d'història i de riquesa patrimonial. Vull dir, és molt bonic.
Molt bé, Pujita, moltíssimes gràcies. I continuem amb aquesta visita, tots dos. Moltes gràcies, Guillem, per atendre'm.
Perdona, Teresa, demana-li a aquesta senyora a veure que fa per aquí, que ha vengut des de Terrassa. No sé si han aprofitat sabent que era el dia de les Illes Balears per fer una visita a les Illes.
Li vaig demanar que me partia. Sabies que era el dia de les Illes Balears? O sigui, per què heu vengut aquest dia aquí?
Ah, perquè hem vingut. Bé, hem vingut per fer un viatge així turístic. Acostumem doncs, a viatjar així fora temporada. Ara que estem jubilats ho podem fer-ho. I llavors ens hem trobat casualment que era la vostra diada i hem aprofitat a fer visites a portes obertes perquè ens interessa molt tota la història a nosaltres.
I heu fet qualque volta per el Passeig Sagrera?
Bueno, en fet, és que estem voltant per tot Palma. Portem 3 dies voltant per Palma. Per tant, ahir vam anar a Consolat del Mar, vam fer la visita també. L'Ajuntament el volíem fer, però ja no teníem opció de fer la visita perquè estava ja tot ple. I, bueno, i anem passejant, i la seu l'hem feta superben feta també, és molt bonic.
Mare meva, això se diu aprofitar, fantàstic.
Això se diu aprofitar, i a menys si hem provat els nostres productes.
Els vostres productes? Els que hem trobat, sí. Jo pensava que trobaríem més productes, la veritat.
Ah,
sí.
Ha de venir aquí a la fira, que n'hi ha de sobres,
sobre sa de confitura.
Exacte, i exacte, sobrassada, confitura...
Sí, ho han tastat tot, evidentment, quan tastat tot. Però és que, avui vas als restaurants i tot està de cara al turisme. Ens agradaria més que fos una cosa que trobessis cuina mallorquina, de veritat.
I haurem d'anar als pobles, eh?
Sí, ho hem fet també. I hem voltat també. Portem una setmaneta, estem voltant per tot arreu.
Molt bé, que bé. Moltíssimes gràcies, eh? I d'Aines, jo sí. A aquesta gent que faig, li dic que sabes qui... cada vegada entra més gent, eh?
No, no, tu aprofita i aprèn també sobre la història del Parlament de les Illes Balears, que bé, mos has donat un masterclass, jo estic fascinada.
Sí, que bé, sí, m'ho faré la foto.
El dia és com... Sí, exacte. Fet posa't a l'hemicicle, bé, a la tribuna del president del Parlament i bé, fet passar per... Jo crec que hi pots arribar, a la política, Teresa, qui sap.
De moment m'asseuré on s'esteu unes de premsa.
Molt bé. Molt bona resposta. Gràcies, Teresa.
Moltíssimes gràcies. Recordem que també és consolat, demà està oberta.
Són dies que se poden aprofitar molt bé per fer aquest tipus de visites a espais, edificis que, bé, que normalment no tenim oportunitat, tampoc se mos passa pel cap. Un dia m'aixecaré i aniré al Parlament.
No, la veritat és que no, però podria ser una cosa que féssim perfectament.
Exacte, per això són els dies com els d'avui. Molt bé, gràcies, Teresa. No, Teresa ja se n'ha anat a fer sa volta.
A fer-se sa foto, important.
A fer-se sa foto, exacte. A veure si la penja a Instagram, així com toca avui en dia. I de, mireu, així de fons, no sé si les podeu sentir. No sé si se senten. Encara no, però estic sentint xirimies que s'apropen.
Emblema de festa, això
exacte,
sempre.
Si sonen xirimies és que hi ha festa.
Sí, i inici d'àlbums per algunes.
Sí, ho dius per Ana Maria Jaume, per nou àlbum de Ana Maria Jaume. Molt bé. Saludam en Pablo Sierra. Pablo, com anam? Moment, encara no te senten. Ara?
Ara sí que em sentiran. Molt bé, molt bé. Com esteu?
Molt bé. Has aprofitat tu el dia de les Illes Balears, ahir i avui?
Sí, perquè vaig aprofitar un poc que començava el pont per anar a veure uns amics a València. Dissabte vaig tornar a Eivissa i he passat allà diumenge amb la família i aquest matí cap aquí. O sigui que...
Tu ja has no. anat moltes vegades al Parlament com a periodista.
Algun dimarts. I estava algun pensant que si hi ha plens que són divertits, animats o amb un poc de gresca, deu ser perquè ha quedat alguna cosa d'aquells tardeos
des
històrics.
Casino, no?
Sí, sí, sí.
En Pablo Sierra, es company eivissenc, periodista. Tot una xerrarem d'aquesta relació que tenim interilles. Mm-hmm. Així que, Pablo, tot una... anem amb tu. Abans fem una petita aturada.
Des de l'embalat d'IB3 Ràdio, al passeig de Sagrera de Palma, amb olivates. IB3 Ràdio és entreteniment.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Avui, des de l'embalat d'IB3 Ràdio al passeig de Sagrera de Palma, el més matiner serà l'equip d'en Bolivetes, de 9 a 1 del migdia, després de presentar amb els darrers podcasts arribats a la web d'IB3 Ràdio. Més tard, a les 4, la paradeta t'espera amb més convidats. I a les 6, una altra presentació, l'inici d'emissions d'IB3 Música per DAB Plus com canal digital de música. Del 27 de febrer al 2 de març, vine a veure més de 30 hores de ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IB3 Ràdio amb tu.
A IB3 Ràdio, amb olivetes.
Ara ho dèiem i no és cap secret, que és que cada illa té la seva pròpia identitat i cada un molt sentim de la nostra illa. Mm-hmm. Això no ho hem d'ocultar, tampoc, Pablo.
No, inclús del nostre racó, de la nostra illa. Exacte. Que això fins i tot a Formentera passa.
Tu quan te demanen d'on ets, què dius?
Jo som eivissenc i normalment a Fallesc i de Sant Antoni.
Molt bé. De fet, moltes vegades tenim la sensació, això, que vivim d'esquenes unes en ses altres. Com a eivissenc, què en penses?
Doncs trob que és un mite amb uns fonaments potents, ben plantats, però no deixa de ser un mite. És a dir, té més de mentida o de llegenda que de veritat, que de fets constatats. I trob que quan comences a fer vida interilles, que és el que em passa allò des d'un any i mig ençà, visc a Palma, però no deix d'anar i venir a Eivissa. Aquest matí mateix he agafat l'avió, el primer avió que venia, doncs te n'adones que tenim moltes més coses en comú, problemes, però també alegries de les que mos pensam.
I tot això té un perquè. Vull dir, tu avui vens a desmuntar aquest mite que m'ordonances que no és vera.
Exacte, sí, especialment entre...
Podem trobar coses en comú, de fet les trobam, i molt més profund de lo que mos pensam.
Sí, sí, i especialment entre eivissencs i mallorquines, anem a dir-ho així. I diguem que aquest mite el farem caure, intentarem que caigui un poquet, rascant en un passat que no mos queda tan lluny. Perquè, Inés, Maria Antònia, si en els col·legis i instituts d'Eivissa, ara mateix, doncs, trobam una morterada de docents mallorquins, doncs va haver un temps molt determinat on això de ser pitius, perquè aquí anem a incloure també a la gent de Formentera, i haver d'emigrar en aquesta illa, a Mallorca, no és que resultés estrany, és que era fins i tot una qüestió lògica, i això passava, és clar, abans del boom turístic.
Jo anava dins de polissó a la bodega amb el menjar. Em va arruinar la migdiada aquell estrèpit de canons. Vaig arreplegar un farcell i pujant-me els pantalons. Vaig sortir de la coberta i vaig saltar a l'oceà, trepitjant algun cadàver. Crec que era el capità. Va surar una fusta a l'aigua que em va mentir.
En Guillem Gisbert canta una història en aquesta cançó.
Sí, una història que, per exemple, el recordava ara que van sentir ara fa dos estius a Samomo Fest, un concert que va acabar cantant enmig del públic, però aquest tema, Les aventures del capità Lluna, van sonar, i sí, és una història que és molt nostrada, també, perquè no hi ha res més balear que conèixer algú que tenia un revuelo que va anar a Cuba o a Puerto Rico. Però això, que saben que és una cosa certa, doncs en el cas d'Eivissa i de Formentera també succeeix a Mallorca. Què passa? Que tal volta sigui menys exòtic dir que tens un revuelo que va venir a Mallorca i no que va anar a petar a l'Havana. De fet, pensava ara també que mallorquí no és un mal nom que es faci servir a Eivissa, però en canvi cubano sí. Hi ha gent que és de Can Cubano, a Cas Cubano, perquè va tenir un avantpassat que va estar per aquella
illa. I, de fet, mal nom a eivissenc, aquí, mal nom de en tal eivissenc, també jo en conec.
En coneixes?
En tal eivissenc, sí.
Sí, tothom té un tio eivissenc. Tothom té un tio eivissenc, no?
És que aquest...
Un tio que va anar a Eivissa. Que era Eivissa.
Bé, jo tenia tios que van anar a fer de 200 a Eivissa, però això és una història que comentava, però sí.
És que aquesta és la neomigració, i d'aquí no tant, o ja està passant ara, Maria Antònia, doncs te trobes això, que de cada vegada hi ha més mallorquins que van a fer feina a Eivissa, especialment de 200, però també en altres àmbits, com per exemple la sanitat, i n'hi ha molts que queden, perquè s'acaben formant parelles, acaben venguent boixos, i clar, sí. Doncs a la gent l'hem d'anomenar per alguna cosa, per algun tret que sigui característic.
Però sí que és vera, Pablo, que se n'ha parlat més, pot ser de la migració pitiusa cap a Amèrica, especialment a l'Argentina o a Algèria, que s'ha de venir cap aquí, cap a Mallorca.
Exacte, i les raons de la migració eren talment les mateixes. Ja ho sabem, aquí a Mallorca teniu possessions, és una illa amb ciutat, amb una ciutat de debò, que no se m'emprenyi ningú a Menorca, i a Eivissa, en canvi, són minifundistes. És a dir, temps ençà, si no eres l'hereu i t'ho quedaves tot, o si no et queien unes marines, que llavors no tenien pràcticament valor econòmic, doncs què havies de fer?
Partir, no?
O anar-te'n a l'exèrcit, entrar a l'església, o mudar-te, en el cas d'Eivissa, a Sant Jordi a fer de saliner, perquè, clar, Vila era molt petitiu i no hi havia opcions per tothom. Per mort d'això, un nombre indeterminat d'eivissencs ho he buscat, però no trobes exacta la xifra de la migració. Tampoc crec que no la tenim en el cas mallorquí o menorquí. Tota la gent que va partir, doncs, un nombre determinat de vivisencs van moure's sense sortir d'Espanya. I quins llocs van triar? Doncs, ciutats o pobles que tinguessin aquest dinamisme comercial que a un lloc tan autàrquic com Eivissa faltava. I sí, clar, es compartia, a més de sa parla, el fet de tenir mà, doncs, te trobaves més a casa, podem dir.
Clar, a veure, com no hi ha res més identificatiu de les illes que... això és un altre. Bé, la mà,
sí,
naturalment, sí. Els eivissencs venien aquí, se sentien a casa, naturalment, i és vera que aquí també comença una cosa que jo crec que també coneixen tots, que són allinatges.
Sí.
Allinatges que tenim. Vull dir, tu te passa, per exemple, Pablo, que si trobes un tour o un marí per València o Barcelona o aquí mateix, demanes... Uh-huh. Ah, tu deus ser eivissenc, queda.
Vosaltres vau estudiar aquí a Mallorca o
jo
fora?
Jo a Mallorca.
Clar, jo a Barcelona.
I a tu te passava que quan estaves allà a la universitat i trobaves algú que tingués un llinatge que fos mallorquí?
Amb els coloms mateix, o et de Bunyola. De fet, mai ho eren, però això era el desig de pensar-ho. Però doncs, podria ser.
Doncs amb un tour o amb un marí, tres quarts del mateix. I a més, d'ençà que visc aquí a Mallorca, o abans que havia vengut alguna vegada, inclús fent feines, me'n record una volta que li vaig fer una entrevista a en Joan Llaneres, i el primer que em va dir és, jo tenc una pota eivissenca. Perquè crec que era sa mare de la seva mare, tot i haver crescut a Porreres, sí, venia d'Eivissa. N'Andreu Manresa, exdirector general d'aquesta casa, sí. També, la primera volta que va venir a Eivissa, mos va dir, sa meva mare era de la Marina.
Veus?
Però va venir molt de petita a Mallorca.
Bé,
a
la meva predina és més comú del que apareix. Tenia un amigot, quan eren joves, bé, un amic...
Un amant? No,
era amant. No, però li deien... No sé si...
La meva mare encara és de dir, és la seva amiga, en té un amic.
En Joana Eivissenc.
Mira.
Clar. Era un mal nom i devia ser de qualque banda.
Sí, i és una cosa que ve més de lluny i que, a més, no coneix fronteres, perquè també hi ha com un adagio que a Menorca, no sé si es diu tant, però a Eivissa es comenta molt que... És molt estrany trobar-ne si Vicent que ha anat a Menorca.
Clar.
Una vegada, si no amb un propòsit molt, molt concret. Però a principis del segle XIX, finals del XVIII, principis del XIX, ja quan Menorca tornava a formar part de la corona espanyola, va haver una migració de vicents que van anar cap allà, especialment a la banda de Llevant, per fer feines a l'ampliació que s'estava fent llavors d'Esport de Mó. I clar, com l'eivissenc, que feia de tota la finca, tenia traça de picapedrer, es veu que va haver una immigració potent de gent especialment de centre de Silla, especialment de la parròquia de Sant Rafel, i aquesta és la raó, per exemple, que fa que trobar-te el llinatge Cardona a Menorca, especialment a Castell, a Mó, a Sant Lluís, a Sant Climent, no sigui cosa rara. O sigui, ja s'ha convertit en un llinatge menorquí, sento també molt d'Eivissa i molt especialment de Sant Rafel.
Això sí que no ho sabia, Pablo.
Allò quan m'ho van contar la primera volta, i a més va ser un professor menorquí maonès que estava destinat a Eivissa fa ja uns quants anys, doncs me va cridar l'atenció perquè, clar, és una cosa que, sent d'Eivissa, la tens com molt associada a Sant Rafel, on tenim Ca Nostra, on allà la delegació diu que allà entres a qualsevol bar, demanes per un Cardona i se't gira mitja barra. És com Mateu a Bunyola.
Sí, talment.
Es que la van governar. Se m'allò part. Tallen per allí on volen i es queden se m'allò part. I a Madrid fan festes grosses amb el que es va recaudar. I a Madrid fan festes grosses amb el
que es va recaudar. Sona Uc, que és aquest grup de música eivissenc que tant estimam. Ho deies, Pablo, molt d'eivissencs varen migrar a Menorca. No sé si es pot denominar migrar.
Sí, era una migració.
Sí, una migració.
Anaves fora de Cateua.
Sí, és vera, és vera. I no ha de ser estrany que una ciutat que oferia les oportunitats de feina, que, per exemple, donava Palma, en aquest cas, també passés que molts eivissencs formassin aquí una comunitat.
Sí, fa un segle exacte, el 1926, taxis, anant a transportar-nos en aquell any, la major part de la població d'Eivissa vivia en cases de camp en aquesta illa tan pobra, sa que 50 anys després, aquest disc, ara, bueno, fa un any i poc va fer-ne 50, li va cantar després el grup Uc. Vila, en aquell moment, no tenia més que 6.000 habitants, 11 vegades menys que Palma, una proporció encara més exagerada que l'actual. Clar, en aquestes cases disseminades i, com he dit abans, finques minifundistes, unes amb més aigua, d'altres amb menys, no era fàcil la vida. Que una persona d'Eivissa, homes i dones, sabés fer millor o pitjor molts d'oficis, a més de la pagesia, doncs era normal. Eren fusters, forners, cosidores, pastores, caçadors, pescadors i, si feia falta, també mestres d'aixa.
Clar, és com un totu més exagerat inclús que el que podia passar en els pobles de Mallorca i Menorca, que estaven més especialitzats, tal vegada no els hi fa falta tocar tantes mestries, no?
Exacte, i això que ja et donava un flux constant, perquè a les cases es mirava de tenir la major quantitat de fills possibles, doncs t'adona un flux constant de migració que es movia de silla petita a silla més grossa. Si això li sumam la guerra civil, doncs igual que els norats que es van amagar a les muntanyes de Bunyola, sí, va haver vicencs que per filiació republicana o per ser família d'algun represaliat van venir cap a Mallorca, doncs tenim el poti-poti aquest que estan comentant. Clar, la nostàlgia és la nostàlgia, i això que va produir que el 1953... succeeixi el mateix que passa ara amb els balears que tenen arrels a un altre país o un altre continent, o el que va passar als 70 i 80 amb els balears que venien, que arribaven en aquell moment de la península per treballar, la majoria d'ells, en el turisme. Els eivissencs i els formenterers, que eren aquí a Mallorca i concretament els que eren aquí a Palma, van muntar una casa d'Eivissa a Palma. Vaja, Palma.
Per tant, nosaltres, com a illencs, quan migram, també fem comunitat, creem la nostra pròpia comunitat i, fins i tot dins que nostra, els eivissencs van crear comunitat aquí, a Mallorca, en el seu moment, a Palma en concret, Pablo, i fins i tot tenien una seu.
I van fer niu molt a prop d'on som ara mateix, al Cafè Madrid del Born. Allà es reuneix la primera junta directiva d'aquesta casa d'Eivissa a ciutat. Els fundadors, com podeu imaginar-vos, eren tots senyors. I aquesta junta directiva, poc temps després, es trasllada a una seu permanent, podem dir, a un pis que tampoc queda molt lluny de l'estàtua de Ramon Llull que tenim aquí darrere. Era de vora Can Sales. En el seu millor moment, aquesta casa d'Eivissa va plegar a tenir unes 200 famílies com sòcies, entre aquí i també alguns que tenien certa vinculació o familiars aquí i vivien per a Eivissa.
I quines activitats organitzaven des d'allà?
Doncs a un món, Maria Antònia, on les comunicacions començaven a deixar de ser xereques, però encara eren sesqueres, doncs la casa d'Eivissa a Palma de ser un lloc on trobar-se, on relacionar-se, i on rebre també tota la gent teua, tots els teus paisans o cosins més o menys llunyans que havien de passar per aquí per temes administratius o que venien de viatge de noces, que això és una cosa que sempre m'ha cridat molt l'atenció.
Els eivissencs anaven de viatge de noces a Mallorca.
Encara te trobes güelos d'una edat tampoc tan avançada, perquè hem de tenir en compte que aquestes illes, si una cosa tenim en orgull, és que arriba molta gent a 100 anys, no sé si serà el nostre cas, sí, però almenys de generacions anteriors, que te diuen el mateix. Jo em vaig casar pel matí, vaig convidar a un morçar amb xocolata
i
amb
encimada,
exacte,
sí.
I després a les 10 i mitja o a les 11 ja érem damunt el barco que venia cap a Palma i vam fer el viatge de noces aquí, aprofitant-se, és clar que molta gent tenia un cosí o tenia algun familiar, un padrí, que era per aquí, per Mallorca. Però què més es feia? Doncs, segons l'enciclopèdia d'Eivissa i Formentera, on hi surt una veu molt ben filada per Felip Siré, que segurament serà l'historiador que de forma més profunda ha investigat la migració pitiusa, aquesta casa regional va organitzar mostres de cuina, repartia també senalles nadalenques, feia visites als malalts eivissencs i formenters que eren ingressats als hospitals de Palma. També hi havia una missa a principis d'agost, en honor a Santa Maria de les Neus, que durant molts anys, a més, va oficiar un mossenya mallorquí, Francesc Planes i Montaner, que va ser bisbe de les Pitiuses i després va tornar aquí a la seu. I també molta cosa cultural, com exposicions de pintura, xerrades sobre literatura, etc, etc.
I ara que mencionats la cultura, Pablo, aquí entreposam amb el personatge clau d'aquesta història que mos contes avui.
Que no és altre que en Joan Castelló Guasch. els espectadors d'IB3 potser el tinguin identificat amb sa cara de l'actor Joan Pera, que va protagonitzar una producció d'aquesta casa, El gegant d'Esvedrà i altres rondalles, on feia de narrador i li posava veu, però també cara, doncs, a un dels personatges més importants que tenim a Eivissencs en el segle XX. Per què dic això? Doncs en una època de culturització bestial i acceleradíssima, que va passar per tot, a totes les illes, però a Eivissa amb una profunditat molt forta, en Castelló Guasc, que era vilero, però com delata el seu primer llinatge tenia sang formenterera, es va mudar a Palma amb la seva dona, na Pepa Urbay, just abans de la Guerra Civil. I aquí doncs, va desenvolupar tota la seva vida i sobretot tota la seva carrera laboral com impressor. Va treballar a diverses impremtes de ciutat.
Clar, però alhora mai va deixar d'escriure, no?
No, perquè se'l considera un impressor, però sobretot un literat. Què va escriure a Castelló Guasc? Doncs de tot. Almanacs de temes supermiscel·lanis i molts de llibres amb una mirada, a més, enciclopèdica. I trobam, a banda d'aquestes rondalles, moltíssimes receptes de cuina. Els seus llibres sobre la cuina pitiusa, perquè també hi ha molta cosa de Formentera, són fantàstics.
És fascinant, per cert, la cuina pitiusa, mare meva. Perquè i... és molt distintiva, vull dir, hi ha molta diferència.
Sí, és molt diferent
entre el que poden trobar gastronòmicament a Mallorca i Menorca, jo crec.
El patró major de la confraria de pescadors de Formentera, que no sé ara mateix com estan les comptes, però crec que encara tenen allà, o tenen allà més barques de bou que tot a Eivissa, que en esport de Sant Antoni, Sant Eulari i Vila, me va dir que ell creu que Formentera deu ser un dels indrets de tota la Mediterrània on més consum de peix per habitant hi hagi, i això crec que és el que la fa. Mos fa sa cuina distintiva en els pitiusos, però especialment allà baix, a Formentera. Doncs, a banda de tot això, en Castelló Guasc també va escriure guies de viatge. Guies de viatge que volien ser més, anem a dir-ho, etnogràfiques o més respectuoses amb el sí. que les illes tenien per oferir. Mm-hmm. O sigui que més mostrar lo nostre, com fem avui aquests dies de fira aquí per totes les illes, que no només vendre el que vol el turista o el que espera el turista trobar-se. En Felip Siré reconeix en Castelló Guasc no només com l'impulsor principal que va tenir sa casa d'Eivissa a Palma, sinó com sa vertadera ànima d'aquesta associació d'eivissencs i formenterers que van fer totes aquestes coses aquí a Mallorca. La va presidir a partir del 1969 i, a més, aquest centre de pitiusos a Mallorca només li va sobreviure en el seu fundador 12 anys, o sigui que podem dir que era com espal de paller sa pedra angular d'aquesta casa. L'any 96, també perquè els socis de sa casa d'Eivissa ja començaven a tenir una certa edat i no hi havia relleu, les comunicacions eren molt més bones, encara no tenien internet, però ja començava a haver mòbils, sí, era més fàcil estar...
El 96 ja començàvem a sobreviure.
Sí, 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 ja hi havia una altra
ja era,
coseta.
Sí, ja era molt contemporani.
Naltros, trob que ja érem en aquest món.
Farres.
Només 30 anys. Doncs sa casa d'Eivissa es dissol. Però, mira, una cosa que m'ha cridat l'atenció és que a sa darrera junta directiva hi trobam un Cama, un Areva, un Talaies, Torrent, Mestre, Coroner. És a dir, aquells socis que van dissoldre sa casa, per dir-ho d'alguna manera, es feien dir encara pas nom de sa casa o pas mal nom familiar que havien heretat o que havien duit des d'Eivissa o des de Formentera. És a dir, tot i viure en una altra roqueta, tot i haver-se criat o nascut fins i tot aquí, seguien sent, d'alguna manera, eivissencs o formenterers. És a dir, si ets eivissenc o formenterer d'alguna manera, però ets mallorquí perquè ets de Mallorca i vius a Mallorca, doncs em dediques identitat balear, d'alguna manera existeix.
Exacte, hauríem de crear una trobada d'eivissencs de Mallorca.
Jo estic tentat de fer-ho. El que passa és que som un poc peresós, així que faig una crida d'algú amb trempera perquè ho posi en marxa.
Exacte, estic segura que seria un èxit i hi hauria molta gent.
Saps on hi ha un degoteig de persones que podrien respondre en el malnom d'eivissenc? A una parada de dolços i de pa desmarcat de Pere Garau, on venen flau d'Eivissa.
Clar.
A més, flau d'esforn de Can Rei, que per jo...
Aquí hi ha un niu, Pablo.
Se m'esprear a cap, o sigui, aquest és el millor d'Eivissa.
Hem d'investigar i hem de posar-ho en marxa, Pablo.
Hem de posar-ho en marxa, sí.
Gràcies, Pablo, per demostrar-nos que les arrels interilles són molt més profundes de lo que mos pensam, fins i tot genèticament.
No, a vosaltres, sí. per voler parlar d'aquesta pedrada que tenc en el cap, una estoneta.
Pablo, bona diada.
Bona diada.
I molts anys.
I molts anys.
Des de l'embalat d'Ivetres Ràdio, al passeig de Sagrera de Palma, amb Olivates. Ivetres Ràdio és diversió. Obrir cada dia, acompanyar, liderar, cuidar, investigar, protegir, compartir, emprendre i aprendre. Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries. Transforma el dia a dia amb els nous tallers del Consell de Mallorca. Descobreix totes les activitats disponibles al teu municipi. Un programa obert a tothom. www.consellde-mallorca.es.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, amb Olivetes, amb Inés Mateu i Maria Antònia Miró.
Continuem a IB3 Ràdio entrant amb Olivetes en aquest dia festiu. Per alguns entusiastes comença a ser un compte enrere la primavera. Atenció, eh? Avui es veurà que s'ha una mica ennigulat el manco aquí a Palma, però confessau que ja heu començat a desitjar treure les mànigues curtes, el manco saure-vos en el solet, aprofitant ara que encara no hi ha aquesta boscota d'estiu. I potser, sense donar-nos tot això, hem de dir que té un color. Per això, avui, en aquest programa, mos tornem a demanar una cosa.
Quin color fa avui?
I la resposta la tenen, Maria Antònia?
Sí, avui xerrem d'un color que és el color d'algunes lluitadores o d'altres que estan passades de moda. Xerrarem d'un color profund i místic, m'atreviria a dir. Aquest color acompanya en el dol i també destaca en els poderosos. És un color que vesteixen algunes verdures i també en Lady Di, que després de moltes dificultats ha arribat a tots i a tothom, però que no sempre ha estat possible. És part del color. Aquest color és part de la bandera de les Illes Balears i, si encara no ho teniu clar, vos ho dirà el rei del pop, en Prince. Purple rain, purple rain.
Purple rain, purple rain. Mira, jo crec que queda clar quin color analitzam avui, que és... Púrpura.
Exacte. El significat, de fet, d'aquesta cançó ja mos explica com es fa aquest color púrpura o pórpura. En Prince explica que, bàsicament, quan té a sang el cel, entre el vermell i el blau, mos donen aquest color. I aquesta pluja de color lila simbolitza un canvi d'etapa i realment fa referència en el dol de deixar estimar algú. Molt profund, en Prince. Tot això per dir que blau i vermell mos dona púrpura.
Perquè, clar, es púrpura i d'or engloba altres colors.
Sí, per definició, com han dit, es púrpura és aquesta combinació de colors i designa tota una gamma completa, incloent-hi es lila, es violeta i fins i tot es morat, entre altres.
Sona molt bé, tan bé com aquest Purple Rain.
Purple Rain.
Purple, és boníssima. Molt potent, aquesta cançó. Jo crec que, com tot, Maria Antònia, jo necessito saber d'on ve aquest color púrpura que, com bé tu has dit, forma part també de la bandera de les Illes Balears.
Idò, abans d'explicar-te el púrpura de la bandera de les Illes, mos remuntarem a l'imperi bizantí i hem de dir que aquest color era de prestigi absolut.
O sigui, si tu anaves lila, era que bonetjaves.
Bonetjaves, perquè és que, de fet, vos vull xerrar d'un concepte que se diu... Porfiogènit, que ve des grec porifrenos genitos i vol dir, bàsicament, nascut dins el porpre. Aquesta era una expressió que no era metafòrica, sinó que era literal. Aquest títol, nascut dins el porpre, s'adonava a fills o filles de l'emperador bizantí que naixien mentre que el pare ja regnava i, sobretot, ho fan dins la pòrfira. pregunta, que és una pòrfira.
Sí, m'ho estan demanant.
M'ho estan demanant. Clar, segons Naana Conmena, que és una princesa bizantina i considerada les primeres dones historiadores, mos conta que la pòrfira era una cambra del Gran Palau de Constantinoble, el actual Estambul, i aquesta sala estava revestida de pòrfir pòrpora, que és una pedra molt escassa i caríssima, que estava reservada bàsicament en espoda imperial.
Per tant, si tu naixies en aquesta sala, era que ja havies nascut amb un pa de Weyerbrass.
Exacte, i de fet, no només era qüestió d'estatus, sinó que era super necessari, perquè a un imperi on les conspiracions i lluites pel tron eren molt habituals, moltes emperatrius donaven llum dins la pòrfira precisament per assegurar aquest títol, per assegurar aquests com un segell simbòlic. Per tant, el pòrpora no era decoració, sinó que era legitimitat, continuïtat d'aquest poder concentrat tots en una sala d'un marbre, precisament, pòrpora.
Color lila, color púrpura, que des del naixement assegura poder.
Sí, i saps qui no va néixer dins una pòrfira perquè va néixer molt d'anys abans d'aquesta pràctica, però sí que just en néixer va ser embolicat precisament dins aquest color?
No ho sé, m'ho diràs tu, qui va ser?
Si mos remuntam en aquest segle d'imperi romà anterior on es bizantí, quines dues celebrities mos venen en el cap, icòniques? Juli César i Cleopatra. El petit Cesarió estava embolicat amb una toga de color pòrpora de Tir, que també és conegut com pòrpora reial o pòrpora imperial.
Realment aquesta història és bastant coneguda per la pel·lícula de Cleopatra, que, a veure, és la banda sonora que escolta.
Sí, i de fet...
Ara sentim, sí, veurem. Bastant famosa la banda sonora.
Aquest projecte de pel·lícula va néixer amb 20th Century Fox i, de fet, li van donar el paper a Elizabeth Taylor, que va acceptar per ni més ni manco que $1 milió.
Poca cosa.
Més del 10% dels beneficis d'aquella pel·lícula. El pressupost total de la pel·lícula era de 4 milions. I, de fet, durant aquest rodatge el van començar el 30 de setembre de 1960 a uns estudis anglesos de Pinewood. Què va passar? Un mes després, Elizabeth va estar ingressada a un hospital perquè tenia pneumònia. Clar, l'actriu se va reincorporar, però just després se va tornar a posar malalta. I arrel d'això van decidir que el clima de Londres no era per ella i els productors van acceptar seguir el rodatge de la pel·lícula a Roma perquè havien aprofitat just la construcció de nous decorats de cineciutat. I, per tant, per què estem també xerrant d'ella, a part de perquè va personificar a Cleopatra? Perquè diuen que tenia els ulls liles.
Elizabeth Taylor tenia els ulls liles.
Això s'ha dit, perquè resulta que no és cert. Elizabeth Taylor no té els ulls liles, encara que sí que entengui sa fama, els té blaus, però té una condició...
Té uns ulls...
Espectaculars.
Espectaculars.
I, a més, té una condició genètica molt rara que se diu distichiasi, que és bàsicament que té doble fila de pipelles.
Ah, per això sempre... Bé, aquesta dona és divina.
És divina. I, clar, té doble filera de pipelles, molt fosques i espeses, i, clar, entre aquest blau que té els ulls i aquestes pipelles pot donar la sensació de que, bàsicament, tenia els ulls lliures en lloc de blaus. Però, tornant als orígens històrics, com hem vist, també varen veure amb el color blau, es presti i d'un color precisament recau en la seva difícil obtenció.
Bona aquesta cançó, Sirena, de Negats.
Sí, i de fet té molta referència en el que explicarem ara, perquè el que sí que és irònic és que per ser un color de tant de prestigi era un color ben pudent. El pòrpora de Tir s'obtenia...
El color lila fa pudor.
El color lila fa pudor per excel·lència. Per què? Perquè s'obtenia a partir de caragols marins, concretament de la seva mucositat, o com una secreció que tenien a una glàndula, que són coneguts com els múrecs brandraris, que és bàsicament, us ho han d'imaginar, un cornet amb puntes. De les seves glàndules s'extra aquell líquid que, per activar el pigment, se mesclava amb orina, perquè, clar, contenia amoniac. Aquesta mescla se deixava fermentar durant uns 10 dies abans de ser aplicat a teixits. Per tant, el resultat era un tint superpreuat, caríssim, però que el procés fa una pudor infernal. O sigui, l'olor de caragols en descomposició, orina i fermentació... És que diuen que devia ser insuportable. I és que, de fet, els arqueòlegs han trobat restes de tallers de tintura a les afores dels pobles i les ciutats.
Per l'amor de Déu, imagina que hi va arribar a haver moltes maneres d'obtenir el color lila que fossin una mica més... no ho sé, agradables.
Edo, mira, una altra manera natural d'obtenir aquest color era a través dels líquens, que són aquests organismes simbiòtics formats a partir d'un fong i una alga. I, de fet, un mercader italià del segle XVI va descobrir el seu potencial per tenir ses teles. Aquest líquen té un potencial tintòric brutal i se coneix com orxella, que té com una forma allargassada, és bàsicament de color gris. I se troba entre altres regions atlàntiques i mediterrànies, sobretot ines en zones rocoses amb clima suau i salí. Te sona?
Me sona a cosa nostra.
A cosa nostra, és que ni més ni manco que la Serra de Tramuntana. De fet, temps enrere, enfilar-se per aquestes cingles de costaners de la Serra de Tramuntana no responia a un hobby com seria l'escalada, sinó a una activitat econòmica com era la collita d'orxella. A l'edat mitjana, els cercadors d'orxella s'enfilaven per penyes segats a menys assoladats, com Dragonera, Formentor o Pollença, per collir precisament aquest líquen. Amb l'ajuda de cordes, se desplaçaven i fan salts superperillosos.
Per tant, poden dir que aquí a les Illes hem estat portadors productors de color lila?
De color lila i d'aquest líquen tan perillós d'aconseguir.
Però n'hi havia que llavors se jugaven sa vida, no?
Així és. De fet, una notícia del 1334 de l'estiu Arxiu Històric de Pollença dona compte d'un accident d'un orxeller. En Francesc Sereni se va estimbar mentre collia orxella per les penyes de la Talàvia cap a les muntanyes de l'Alqueria de Sant Vicenç. Clar, aquesta facilitat amb qui se desplaçaven per els diferents penyals va fer que el 1345, en una època de lluites i inseguretat del Regne de Mallorca, varen prohibir que en els orxellers que treballessin a menys de mitja llegua dels castells de l'Aro, Pollença i Felanitx. Clar, perquè si tenien qualque accident no hi havia ningú que els pogués anar a ajudar. Wow. Probablement, clar, quedava record de l'orxeller també d'en Jaume Romeu, que el 1286 va fer de guia també en els invasors del castell de l'Aro. Per tant, l'explotació d'orxelles solia regular-se per contracte i per la temporada que durava entre gener i Pasqua. A la Dragonera, per exemple, el bisbe de Barcelona, senyor de Silla, concedia també permisos anuals per collir orxella i, bàsicament, facilitava tota aquesta activitat comercial. Una disposició que el 1410, dirigida per el batlle d'Andratx, nomena les penyes roges a la Dragonera i era un altre lloc de collita molt comú. Així mateix, els propietaris de diferents possessions on creixia aquest líquen pactaven també les condicions amb els seus recol·lectors.
I on el venien?
Els orxellers podien vendre directament aquest líquen o processar-lo per obtenir pols d'orxella que després compraven els tintorers i trapaires i mercaders per exportar-lo. Hem de tenir en compte que exportàvem a Barcelona, València, Colliure, Nice o Gènova. Fins i tot en aquesta precisa època, en el nord d'Itàlia, era una zona superimportant per aquest tinturatge de teles. De fet, de l'orxella s'obtenia l'orxina, que és aquest colorant violeta o púrpura, que també els marbistes realitzaven vetes blavoses sobre aquest marbre blanc. I també, ja en temps antics, se tenien teixits com ara les vestidures de personatges d'alt rang. Durant l'edat mitjana, els tintorers de ciutat servien d'orxella per tenir les túniques de diferents consellers i jurats del Regne de Mallorca. Clar, l'avantatge d'aquest tint és que podia tenir també llana o seda, sense ser molt, el que diguéssim, també resistent a sarna, fins i tot. Wow. Per tant, podem dir que aquesta producció era brutal, però tenia un desavantatge, i és que els seus processos de tinturatge duraven fins a 28 dies.
Mare meva. Per tant, eventualment va caure en desús. Imagina, perquè avui no hi ha paradeta d'Orxella.
No, per desgràcia, ja molt entrant en el segle XIX, els colorants sintètics obtinguts a partir d'esquitrà d'ulla varen estar substituïts i estan directament relacionats amb la malària.
Per què enyoro el teu besar si tu te'n vas? Per això i quelcom més vull saber-te sempre al meu costat.
Edo, dèiem que el lila està directament relacionat amb la malària perquè tot comença amb aquesta epidèmia. De fet, el nom, ja mos ho diu, ve de l'italià mal aire, perquè en aquell moment se pensaven que venia de l'aire corrupte dels aiguamolls i no sabien ni idea que venia dels moscars, com sabeu avui en dia. Però, en tot cas, en aquell moment, la quinina, estreta d'un arbre sud-americà, era l'únic tractament conegut per tractar la malària. Era caríssim i escàs. I aquí entra en escena un jove de Londres, estudiant. Tenia només 18 anys i era en William Perkin, que volia sintetitzar quinina en el laboratori a partir de quitrà d'ulla, que recordem que és un subproducte derivat de la destil·lació de carbó.
A veure, si mos estàs parlant d'ell avui que xerran de color lila, de color púrpura, vol dir que no va trobar la cura de la malària, sinó
no,
va descobrir el color púrpura.
Exacte, no li va sortir cap remoi contra la malària en aquest pobre jove, li va sortir com una pasta fosca que va dir això, aparentment és inútil, però en lloc de tirar-ho va fer una cosa molt científica i bastant intuïtiva. Va submergir un tros de seda i quan el va treure, el va trobar tenyit d'un porpre intens, brillant. Clar, ell havia fracassat amb la medicina, però va acabar creant el primer tint sintètic de la història. I, evidentment, tot d'una se va posar de moda.
I així va acabar la fama imperial del color lila, perquè de sobte va poder ser de tothom, perquè
exacte,
hi havia aquest tint que tothom tenia a l'abast, imagino.
Sí, precisament se va democratitzar massa ràpid. A més, la generació de les persones més grans encara se varen aferrar en aquesta idea de que era un color imperial. Per tant, es malva, que és una tonalitat de lila, va començar a associar-se amb dames entrades en anys que estaven una miqueta passades de moda perquè anaven de riques i ja se sabia que era un color per tothom.
Però jo sé d'una de les realesa britànica que has mencionat abans que va lluir el color lila i gràcies a ella va tornar a estar de moda. I ella és la Lady Di. Resulta que la Lady Di va d'un vestit lila que va ser icònic.
Icònic, era un vestit lila de vellut, estava dissenyat per en Victor Elstein i bàsicament ella l'any 2000... Bé, no, ella no, perquè ja no estava en vida, però l'any 2023 se va subhastar precisament aquest emblemàtic vestit i, clar, tots aquests dobbers van anar en un fons privat perquè era el qui el venia, però el que volen recordar és que na Diana, princesa de Gals, sí que va vendre molt de vestits per causes benèfiques. Ella, l'any 1997, va subhastar 79 vestits i, clar, va recaptar milions de dòlars que va destinar, per exemple, a fons contra lluita contra el sida i el càncer. Per tant, per ella, sa moda era una cosa que se podia revendre i fins tot utilitzar amb fins socials.
Una tràgica figura, però, com sempre, entrant a la recta final d'aquesta secció, Maria Antònia, pot ser una de les associacions més senzilles, més fàcils de fer amb el lila, és el moviment feminista. No sé si saps d'on ve. Per què un color lila, color de la lluita feminista?
Edo, mira, precisament que associem el lila amb el feminisme no és casual, com la creació d'aquest tint sintètic, però sí que està molt relacionat amb el món tèxtil.
En una barreja mortal de begudes de la terra mos disposem a fer mal, pues m'agafo la mascara, l'atenció de la cambrera.
El color morat va quedar associat per sempre en el feminisme arran d'un fet molt tràgic, que va ser l'incendi de la fàbrica tèxtil Triangle West Co. a Nova York, que va ser el 25 de març del 1911. Clar, les portes estaven tancades i la majoria de treballadors, que eren dones, joves, immigrants, no varen poder fugir de les flames. Hi varen morir 146 persones i, de fet, el fum que sortia de l'edifici era visible des de tota la ciutat i se deia que era color morat per els teixits que hi vivia dins aquella fàbrica. Clar, des d'aleshores associem aquest color en aquesta lluita i, de fet, en el seu moment, el moviment sufragista també va agafar el color morat com a color simbòlic, juntament amb el blanc i el verd. Segons explicava la sufragista Emmeline Pettick Lawrence, que lluitava per el vot de la dona, de el blanc et honestedat, el verd et s'esperança i el violeta simbolitza la dignitat i la llibertat.
I ja que no vos heu fixat que el color de la bandera de les Illes Balears té un fons lila damunt el castell de Bellva. I d'ara, Maria Antònia, mos diràs puerco.
Edo, mira, el morat actual de la bandera de les Illes Balears prové d'una proposta feta el 1907 per el cronista Benet Pons i Fàbregas, que ell va interpretar un document del 1312 dels Reis Sants. I a partir d'aquí va dissenyar una bandera en les quatre barres i una franja morada amb aquest castell tan reconeixible. Tot i que històricament el símbol documentat era l'escut quarterat amb el castell sobre un fons blau, aquesta bandera va acabar sent molt popularitzada a la Segona República i després de la transició, com hem xerrat abans, la Comissió d'Experts, creada el 1979, va defensar aquest ús com a la bandera de les Balears. I finalment, com segons l'Estatut d'Autonomia, va quedar adaptada com la que tenim avui dia, consolidant així el color morat com distintiu també de les Illes Balears.
Molt bé, i avui el celebram. Heu d'anar tots color morats.
Color morat o color fúcsia i vetres, també us agrada.
Molt bé, gràcies, Maria Antònia. Ara tot una, fem una aturada per conèixer les notícies d'actualitat d'avui i música en directe una altra vegada i continuem fent ambient aquí en el Passeig Sagrera en directe des de Sant Balat i Vetres Ràdio. Que vagi molt sempre.